Són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Segon accident ferroviari mortal en només una setmana va passar a Catalunya Nit. Al balanç, una persona morta i una trentena de ferits, 5 dels quals greus. Es tracta d'un tren de Rodalies entre Gelida i Santa Sadurní d'Anoia. Les autoritats apunten com a causa la caiguda d'un mur de contenció per les intenses pluges.
Per aquest accident s'ha suspès tota la xarxa de Rodalies. No es restablirà fins que no s'hagi inspeccionat la xarxa després del temporal i es garanteixi la seguretat del sistema. D'aquí a mitja hora, a les 9:30, està convocada una reunió de la Generalitat en Renfe amb Adif per analitzar aquests fets. Fins aleshores, el govern català reforçarà els serveis alternatius. Durant aquesta matinada sobre el terreny s'han fet inspeccions a tota l'estructura.
Mentrestant, el darrer balanç de la tragèdia ferroviària a Còrdoba eleva ja a 42 les víctimes mortals, la meitat de les quals identificades. El nombre de morts, però, pot créixer perquè hi ha 43 denúncies per desaparició de persones que anaven als trens i d'aquí les famílies no en tenen notícia.
Pel que fa als ferits, n'hi ha 37 ingressats a l'hospital, dels quals 4 són menors, 9 són a l'unitat de cures intensives. Mentrestant, els serveis d'emergència continuen cercant cossos entre els vagons a Adamuz. Per cert, que l'ADIF ha reduït la velocitat màxima dels operadors ferroviaris d'alta velocitat a 160 a diversos trams de la línia Barcelona-Madrid, després que el maquinista reportassen diverses irregularitats.
El Comitè d'Empresa dels Serveis Ferroviaris de Mallorca manté que és totalment segur viatjar en tren a l'illa, tot i que diu que sempre es pot fer més per minimitzar els riscos d'aquest transport públic. Així ho ha assegurat un dels seus membres, Alfredo Gutiérrez, a l'informatiu Matí, després d'expressar el seu condol pels accidents dels darrers dies que han deixat fins a 3 maquinistes morts a l'estat.
De moment, a les Balears no s'afegiran, ha dit, a la vaga general que té previst convocar el sindicat CEMAF, però assegura que pot entendre els motius de la convocatòria. Així i tot, manté que el manteniment de la xarxa ferroviària a Mallorca és correcte, tot i que, diu, sempre es pot fer més.
En Mallorca tenemos una infraestructura pues bastante moderna, digamos, y con un mantenimiento medio aceptable, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos estamos notando cómo vamos con una serie de limitaciones de velocidad en la vía, excesivas. Vemos como un poco de, no sé si calificarlo de dejadez, pero sí de no toda la voluntad que tendría que haber.
Un esdeveniment que també comença marcat per aquesta tragèdia es Fitur obre les portes a les 10 d'aquí una hora a Madrid. El turisme nacional es desestacionalitza, segons ha avançat el conseller Jaume Bausavi, Tres Ràdio, a l'informatiu Matí. Una cita en la qual les Balears volen consolidar l'arribada de visitants d'altres comunitats gràcies a la cultura com a eix d'atracció. L'estratègia, segons el conseller, ha aconseguit que els turistes espanyols liderin l'estratègia de lluita contra la forta estacionalitat que pateix el sector a les Balears.
I és que el nombre d'espanyols que visiten les Balears en temporada alta, és a dir, els mesos de juliol i agost, s'ha rebaixat prop d'un 2% respecte a campanyes anteriors, però en canvi s'ha disparat en més d'un 12% durant els mesos d'hivern. I no només això, diu Jaume Boussà, també s'ha incrementat la despesa i la rendibilitat, per la qual cosa no, la baixada de l'estiu no afecta a l'economia de l'arxipèlag. Declaracions, com dèiem, a una entrevista a l'informatiu Matí.
S'ha baixat un 1,6% en els mesos de juliol i agost i, en canvi, ha pujat alrededor d'un 12,5% de novembre a març, no? I bueno, això també és, aquesta dada també és important, i també dir que de novembre a març ha pujat un 16% respecte a l'anterior legislatura. Per tant, aquestes són les dades, i també dir que crec que és molt important que ha augmentat en gasto i ha augmentat en rentabilitat.
I un darrer apunt aquesta matinada. Un jove de 22 anys està ferit greu després de ser agredit amb arma blanca en plena via pública a Palma passat a nit a la plaça Orson Welles a Songoleu. El jove ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases amb una ferida profunda a l'estómac. Segons fonts dels serveis d'emergència, l'agressió ha estat comesa presumptament pel pare del jove de 52 anys. Hem arribat a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia, amb Marta Garau.
Són les 9 i 5 minuts. Benvinguts al dia. Començam jornada, 11 graus de temperatura i començam de nou un dia marcat per el mal temps a les Balears. Continuen els avisos taronja per fenòmens costaners adversos a Menorca i al Llevant i migjorn de Mallorca. També hi ha avís groc a la Serra de Tramuntana i a les Pitiuses, sobretot en aquest cas per mala mà. A Menorca el port de Mo ja ha reobert i en total poden comptabilitzar aproximadament unes 112 han confirmat, perdoneu, 81 incidents aquí a les Balears. L'illa amb més incidents ha estat Mallorca, en 50, a Eivissa n'hi ha hagut 25 i 6 a Menorca. Es veu que la gran majoria tenen a veure amb acumulació d'aigua a la calçada, també caigudes d'alguns arbres, però es demana encara precaució perquè la pluja continua, sobretot de cara al capvespre. A banda del temps, després aprofitarem per ampliar alguns detalls respecte a la meteorologia. Avui de nou començam jornada lamentant un nou accident de tren a Catalunya. Es feien ressò els nostres companys dels serveis informatius a primera hora. Ara ha mort el maquinista i desenes de persones han resultat ferides en el descarrilament d'un tren de Rodalies a l'altura de Gelida després de xocar contra un mur de contenció que s'hauria desplomat sobre la via a conseqüència de les fortes pluges ocorregudes les darreres hores. L'accident ha tingut lloc a la línia R4 i a conseqüència d'aquest, la circulació ferroviària ha quedat totalment interrompuda en aquest punt de la xarxa. Mentrestant, a banda d'aquest accident, al darrer, segueix el focus a la correguda a Damuz el passat diumenge. Joana.
Així és, Marta. El darrer balanç de la tragèdia ferroviària a Còrdoba eleva ja a 42 les víctimes mortals, la meitat de les quals ja han estat identificades. Ara bé, el nombre de morts encara pot créixer perquè en realitat hi ha 43 denúncies per desaparició de persones que anaven a dins els trens i d'aquí les seves famílies encara no en tenen notícies. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que totes les hipòtesis estan encara obertes i també ha reiterat que el procés serà bastant llarg. Ha descartat que l'accident es produís per un sabotatge, això ja sí que es pot descartar. De moment el que sabem és que Adif, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ha reduït de manera considerable i temporal a 160 quilòmetres per hora la velocitat màxima en un tram de la línia de tren entre Barcelona i Madrid i, per altra banda, es prepara un funeral d'estat, però encara han de dir que la data està per determinar perquè encara no es pot dir en quin moment es podria dur a terme, ja que encara continua el procés d'investigació i no totes les víctimes estan identificades.
Avui comença Fitur, la fira de turisme, amb una programació, com és lògic, que també s'ha vist afectada per els accidents de tren.
Sí, obre les portes una nova edició de Fitur, com deia Marta, marcada per aquest accident de Damuz, amb nombroses cancel·lacions d'actes en senyal de dol per les víctimes. Es rebaixa l'agenda, però la fira espera assolir rècords de participació i les Balears aposten per la cultura com a incentiu, com a clau, per desestacionalitzar i el tema de l'únic acte previst avui aquí per la presidenta del govern, Marga Proens. Aprofitarem per abordar la nostra tertúlia si la cultura pot ser una eina per aconseguir desestacionalitzar el turisme i també connectarem en directe perquè la nostra companya del Servei Informatiu Santa Martínez ha arribat ja a la capital.
Ahir es varen fer públics també els Premis Ciutats de Palma, que enguany s'han otorgat sense la gala habitual per molt, com dèiem, dels accidents, de les darreres tragèdies.
Sí, Marta, i dins de tot sí que podem dir que estem molt contents perquè el periodista Jaume Oliver ha guanyat el Premi Llorenç Villalonga de novel·la en català i dues coproduccions d'aquesta casa d'IV3 també han estat guardonades. Per una banda, la periodista d'IV3 Notícies, Victòria Morell, ha estat guardonada per el podcast d'IV3 Ràdio Nude, que aborda temes relacionats amb la prostitució i dins d'aquesta mateixa categoria, el jurat ha fet una menció especial a les desaparicions, el podcast dirigit per en Joan Cabot, que parla d'un tema poc visible però molt necessari, com és el suïcidi. Un documental d'IV3, L'últim vaquer de Hollywood, ha estat també distingit amb el Premi Maria Fortesa d'Audiovisual.
Són les 9 i 9 minuts, és el moment per la nostra reflexió, per la frase del dia d'avui, Xisco Nadal.
Bon dia, Marta. Idò, avui la frase, aquest axioma, és del dramaturg i poeta alemany Friedrich Hebel, que tens a va dir que quants d'homos podrien veure-hi si es llevassin les ulleres. Pa, 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 pa. Yeah, pa, pa,
pa, pa, pa, pa. Yeah, idò, arriba el moment de saber de què parla tothom avui.
Idò, precisament també parlen d'unes ulleres, les ulleres de sol del president de França, Emmanuel Macron.
No recuerdo la pelea, ni tampoco este lugar.
Emmanuel Macron ha sorprès amb ulleres de sol el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, on van a parlar de la força d'Europa i l'importància de fer servir eines polítiques i econòmiques quan no respecten les regles del joc internacional, en clara al·lusió a Donald Trump, qui, per cert, fa dos dies va filtrar missatges de WhatsApp de Macron mateix i també del primer ministre de Països Baixos, Mark Rutte, que parlàvem precisament sobre Groenlàndia i aquesta crisi que ara mateix hi ha a Europa amb aquest territori. Més enllà del discurs han cridat l'atenció les ulleres d'aviador fosques que lluïa i que li donaven un aire, podrien dir, Top Gun, que no va passar desapercebut. El motiu és que el president francès va patir un vessament a un dels seus ulls que ha deixat la part blanca més vermella i inflamada d'allò que és habitual, i per fotosensibilitat i també per evitar que aquesta imatge no desviés l'atenció del seu discurs, ell mateix va explicar que l'ús de les ulleres de sol és una mesura temporal recomanada pels metges. Tot i així, aquestes imatges són impactants perquè sembla que tenim un Men in Black com fent un discurs en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos. No sé com valorau l'impacte d'aquesta imatge que ja ha fet la volta al món i que ha estat una de les coses més comentades precisament d'aquest fòrum.
Te dic una cosa, hagués cridat manco l'atenció si s'hagués mostrat simplement amb el seu ull vermell, perquè tothom ha tingut una hemorràgia o un ull alguna vegada a la vida, no?
Sí.
Jo crec que hagués cridat molt manco l'atenció si s'hagués presentat tal qual. Això sí, si el metge li recomana que per fotosensibilitat, no?, que ha estat l'argument, dugui ulleres, no sé si hagués pogut triar unes altres ulleres.
Però, aquesta és la qüestió.
Però no poden negar que amb aquestes ulleres de sol està un poc foc encès. Les coses com són, despista més veure-lo amb aquestes ulleres que no sense, perquè clar, és que sembla que un model...
Home, el model escapat, cobra, recordes?
S'ha escapat de la passarel·la i que ha anat allà a fer-nos un speech.
Man, jo crec que hagués pogut triar unes altres ulleres, no perquè no per esquitar amb foc encès ni res de tot això, simplement perquè són com molt cridaneres i com des tu pareix una mica Top Gun, no? Són com a d'aviador, a més molt lluentes, podrien haver estat una mica més...
discretes,
per ventura sí, i sobretot perquè, clar, com a contrasta, no?, el vestit que du o la roba que du, tan elegant, tan posada, tan seriosa, amb aquest look, no?, que també mos recorda en aquella altra foto d'en Pedro Sánchez dins...
El Falcon,
amb aquelles ulleres que també pareixia una mica un foc encès i un poc model, no? Però, en tot cas, si era recomanació del metge, massa bé ha fet, si les necessitava. No sé si a dins escalar tenia cap altres més discretes, però ha triat aquestes.
Ha triat aquestes, podia triar aquestes fotosensibles que estan de moda ara, aquestes taronges, que també hagués estat encara
sí,
més
o blaves,
a la moda.
Sí, o blaves, no?
Jo me recorda per també per la vestimenta que du, més que Men in Black, me recorda a l'agent Smith, que era el dolent de Matrix. No sé si bon en recordeu, que anava sempre encorbatat
sí,
i voler de sol,
clar,
i doncs troc que té més aire a ell. I a propòsit d'aquest missatge que dius que va filtrar Donald Trump, que en podem parlar, és impressionant aquest missatge, perquè no sé si ho veus com, és a dir, l'ordre mundial, les grans decisions del món se decideixen a partir d'un missatge que és com si jo convidés a un conegut a un sopar, perquè no sé si ho vist, el to d'aquest missatge és, què tal si mos veiem quan vos anem a sopar tot plegats amb els d'Ucraïna?
I xerrant d'una guerra.
Però així, o sigui, parlar de guerres d'aquesta sí, manera, sí. Intentar convèncer com un amic que tens que li fa un pot de bé, si dius, vinga, vine, anirem al restaurant, anirem a fer un dineret. Així,
home,
així.
Sí que queda una cosa clara, o sempre s'ha parlat, no?, de que mentre els polítics davant les càmeres se solen barear i se solen tirar una mica els plats pel cap, la cobertaria pel cap, allò que fan en els passadissos és aquest... col·legueo, per dir-ho, un poc entenedor, no?, que crida també l'atenció, que després per dir que són amics de tota la vida.
Jo encara li estic donant voltes a per què no, na Brigit, li ha dit per favor, lleva't aquestes ulleres, tria unes altres, seràs probablement titular de totes les xarxes socials.
Bé, tampoc ningú mos diu que no s'acaba això.
Viralitat.
És que clar, ja.
Per cert, unes ulleres estatunidenques. No? Ara que parlàvem de la relació entre ells, un model, no? molt americà.
D'una coneguda marca, estan parlant o no?
Sí, i tant, d'una coneguda marca,
o sigui,
dels Estats
Charles,
Units.
Hi ha en Ray Charles i hi ha una altra marca o no? Ah, d'acord. Ara va
rebent. Tenen tota la pinta de ser d'aquesta
marca. Té tota la pinta de ser aquesta en concret. Exactament. Parlarem d'aquesta, de moltes altres qüestions al llarg d'aquesta jornada de dimecres en la bona companyia de Facundo Tenaglia als comandaments tècnics, Alejandro Rubio, Miquel Rosselló, Cata Jaume, Jolanda Ruiz a la producció. Començam el dia.
Sol, me ven, pero ya no estoy.
a divendres a les 9 al dia. IB3 Ràdio.
Nou i 15 minuts comença la nostra tertúlia, avui amb els periodistes Elena Pipó, bon dia.
Hola, buenos días.
Guillem Porcel, bon
dia.
Hola,
bon dia.
Edu Colom, bon dia.
Muy buenos días a todos.
Una jornada més, ens atam la tertúlia parlant dels accidents de tren, però probablement el que sorprèn tothom és que ara parlam d'un de nou. Just fèiem referència al sumari, també fèiem referència als nostres companys dels serveis informatius. Estem parlant del segon accident ferroviari mortal en només una setmana, ni tan sols arriba. Va passar ahir vespre a Catalunya. El balanç d'aquest descarrilament és una persona morta. En aquest cas, parlam del maquinista. Tres maquinistes ja morts els darrers dies, i en el cas aquest de Catalunya estem parlant també d'una trentena de ferits, dels quals sí que se poden confirmar 5 de greus. A les 9 i mitja, ara d'aquí 10 minuts, està convocada una nova reunió del CECAT amb Renfe i Adif per poder analitzar els resultats, per poder saber què és el que ha passat exactament. Tot apunta en aquest mur de contenció i que les pluges dels darrers dies han pogut generar aquest impacte, no? El mal estat d'aquest mur en concret ha fet que caigués. Per altra banda, la tragèdia de Còrdoba sí que podem, ja ho vàrem poder fer ahir, avui ho tornem a recordar. Les víctimes, el número en concret, s'eleva ja a les 42. Es prepara un funeral d'estat, però encara la data no se pot determinar perquè segueixen les investigacions, les proves d'ADN per identificar totes les víctimes. Uns temes que ens duen a demanar-nos què passa amb la xarxa ferroviària del nostre país. Què se podrà extreure de tot això quan les investigacions puguin acabar, Guillem?
Bé, jo el primer que pensava aquest dia quan veia la tragèdia, sobretot veient la gent que cercava els familiars, que inclús els veïnats d'allà que s'haurien hagut d'apropar per ajudar, clar, tinc molta precaució a l'hora de fer qualque anàlisi de lo que pugui haver passat, i en aquest sentit jo és vera que preferes que esperar que hi hagi unes conclusions concretes. És vera que ja veiem qualque indici sobre lo que pot haver passat, però crec que hi ha una qüestió de fons aquí, i és que el manteniment o la xarxa ferroviària a Espanya és deficitària, i en molts de casos ho veiem que hi ha, per exemple, cancel·lacions, hi ha retrasos, moltes vegades les vies no funcionen com haurien de funcionar, i això, una persona, per exemple, jo el que tinc més a prop que és Rodalies a Catalunya, perquè tinc família i amics que viuen allà, és una constant. És a dir, el que va passar ahir vespre, que és una desgràcia, jo en els darrers mesos, xerrant amb amics que viuen allà, me conten que hi ha un problema generalitzat amb el tema, per exemple, de Rodalies a Catalunya, i que moltes vegades tenen la sensació de que en qualsevol moment els hi podria passar una desgràcia. Així que jo crec que hi ha una qüestió més enllà del problema o de la desgràcia que han tingut ara concretament, de que s'hauria de fer una revisió general de lo que és la xarxa ferroviària a Espanya, i sobretot tinc la sensació de que hi ha una... per part de la població ja no se fia tant, o no hi ha tanta confiança en la infraestructura pública de la xarxa viària, i és vera que aquests dies se xerrava molt i con gent que conec que li està agafant por, per exemple, agafar un tren. És vera que molts l'han d'agafar, per exemple, per anar a la feina o per fer el seu dia a dia, però és vera que not que després d'això hi ha com una por generalitzada, perquè hi ha una desconfiança sobre si és realment segur anar amb...
Escoltàvem fa no res amb els nostres companys dels serveis informatius, diferents representants dels serveis ferroviaris de Mallorca, que feien aquesta crida a la seguretat, a que la gent estigui tranquil·la.
Yo coincido con él en que es verdad que hay que saber bien las causas. Además, este segundo accidente nada tiene que ver con el anterior, pero hay que contextualizarlo, desde luego, y había muchos avisos previos a que algo podía ocurrir. O sea, desde los maquinistas, a las vibraciones, ha habido, pero desde a lo largo de este año, y luego con otros problemas que no tienen tampoco que ver con el mantenimiento, los retrasos y la puntualidad, pero es verdad que hay que mirarlo bien y que todo apunta a que la falta de mantenimiento y de inversión para mejorar las infraestructuras pues estaba ahí. Y luego, claro, si no mantienes y no mejoras, no inviertes, cuando se ha reducido, creo que se había reducido el presupuesto en un 40%, pues al final no es tan extraño que ocurran estas cosas. Y bueno, a lo que ha ocurrido ha sido una desgracia brutal, pero allí está. Y habría que tomar responsabilidades sobre todo. Bueno.
Sí, bueno, lo primero, obviamente, hay que lamentar lo que está ocurriendo. Son 43 muertos en lo que va de semana, ¿no? Lo cual es escalofriante. Personas que estaban desarrollando su vida normal, como lo estará haciendo ahora mucha gente que está tomando el tren porque no tiene otra alternativa, y de pronto pues se encuentran con esta absoluta tragedia, ¿no? Esto es lo primero. Obviamente hay que esperar a ver qué dicen las comisiones de investigación, a las que hay que pedir celeridad y agilidad la máxima posible, para que nos expliquen con luz y taquígrafos qué ha ocurrido en cada uno de estos otros accidentes, especialmente en el accidente grave gravísimo de Córdoba, ¿no? Donde dos trenes de alta velocidad colisionen uno contra el otro. En fin, me parece absolutamente escalofriante, pero yo quiero ir un poco más allá, con todas las cautelas, evidentemente, del mundo. Yo creo que la percepción de la ciudadanía es que este país está fallando estrepitosamente en cuestiones básicas. Yo creo que lo vivimos en los días del apagón, lo vivimos en la gestión de la Dana hace ahora algo más de un año, y lo estamos viviendo ahora. Es decir, la gente percibe que paga más impuestos que nunca y que las infraestructuras no están a la altura de lo que se le exigiría a un país del primer mundo, ¿no? Y uno se lo cuestiona, ¿no? Si seguimos siendo un país del primer mundo.
Edu, no ha estat l'estructura de, o sigui, la infraestructura de la via, en aquest cas parlam d'un mur, de les pluges, però clar, també se fan revisions, i me consta que s'havia passat per aquell lloc en concret i les revisions prèvies havien estat favorables i també s'analitzen a banda de les,
bueno, pero
de les vies.
És un muro de contención. Yo lo que hablo es de la percepción, considero, generalizada que existe, también por lo que apuntaban mis compañeros de tertulia, de las quejas que uno recibe. Yo conozco gente, en Mallorca no somos grandes usuarios de tren, ¿no? Bueno, hay mucha gente que lo habrá cogido esta mañana de nuestros oyentes, pero en fin, no es mi caso, y en general pues lo usamos menos que en la península por motivos obvios. Pero yo conozco mucha gente que usa estas líneas de alta velocidad y me contaban que hace tiempo que existen vibraciones en los trenes, que son cosas que no ocurren en otros servicios. ¿Por qué se ha rebajado y se ha limitado en 100 kilómetros hora la línea Madrid-Barcelona un día después del accidente? ¿Qué se nos está queriendo decir? ¿Que no era seguro? ¿Que los que lo han cogido un día antes no lo hicieron con todas las condiciones de seguridad?
Se redueix molt, perquè parlem de quasi 300 a 160 kilómetros por hora. O sigui, parlem d'una reducció de quasi la meitat de la velocitat.
Sí, y más teniendo en cuenta que el ministro mismo había dicho un mes antes que iban a incrementar esa velocidad a 360. O sea, sí. Imagínate.
El ministro que dijo que el tren estaba viviendo el mejor momento de la historia de España. El mismo. Y las cosas yo creo que no son casuales. Yo creo que vivimos una época en la que no solo hemos visto ante nuestros ojos una corrupción política estructural, sino también una corrupción, si se quiere entender, moral, una corrupción de la palabra. Y esto al final permea todo. Yo creo que a un ministro se le tiene que exigir no que se dedique a insultar a ciudadanos y a periodistas en las redes sociales, como ha hecho este ministro, sino que se ocupe precisamente de mantenimiento de las infraestructuras básicas. Y el señor Puente es más famoso por sus insultos, por sus improperios, por sus faltas de respeto, por cierto, faltas de respeto que perpetró el primer día que subió a la tribuna del Congreso de los Diputados, acuérdense, en aquella investidura fallida de Feijóo, donde la réplica se la dio el señor Puente y no el señor Sánchez. Y esto al final yo creo que permea en todo. Obviamente no se puede decir que él sea responsable de esta tragedia. Obviamente que no, habrá que ver cuáles son las causas y lo dirán los técnicos, qué ha ocurrido. Podría ser un fallo del propio tren, en fin, esto habrá que verlo y habrá que determinarlo. Pero lo que quiero decir, y que no se me malinterprete por ahí, es que estamos viviendo un proceso de degeneración y de deterioro de cosas que en España funcionaban bien y que éramos ejemplares en el mundo. Y lo hemos vivido, como insisto, ¿no?, con episodios como, por ejemplo, la gestión desastrosa de la Dana, como lo hemos vivido con esto, como lo hemos vivido con el famoso apagón en un país que se vanagloriaba de ser puntero en las energías renovables. En fin, creo que todo eso también está en la percepción de la ciudadanía, que tiene que exigir responsabilidades y tiene que exigir unos servicios de primera categoría acordes a los impuestos que pagamos cada año.
Yo creo que que hi ha una visió generalitzada de que pareix que el país macroeconòmicament funciona molt bé, perquè és veritat que les xifres diuen això, però després quan aterres a la realitat és molt distinta. Jo, per exemple, aquestes darreres setmanes, la meva companya Irene en el diari ha tret moltes qüestions de la sanitat aquí a les Balears, de qüestions que apareixen de no apareixen d'un país del primer món, és a dir, gent que passa quasi dos dies per les urgències perquè l'atenguin, no hi ha habitacions, no hi ha... És a dir, qüestions bàsiques, que ja no només hi ha amb el tema de el que pugui ser la mobilitat, sinó amb altres qüestions com pot ser la sanitat. I jo crec que hi ha una sensació generalitzada de que, no sé si una degradació, però jo crec que sí que els serveis públics no sé si funcionen pitjor que abans, que jo crec que sí, sinó que aquest funcionament està empitjorant la vida de moltíssima gent. I clar, hi ha molta gent que veu com pareix que el país funciona molt bé en quant a xifres econòmiques, això sempre cada setmana ho veiem, no? Que Espanya funciona superbé i creix el PIB i tot això, i la gent després se'n dona compte de que, per exemple, té problemes per anar a la sanitat. Així que crec que és una qüestió que va més enllà de lo que pugui ser aquesta qüestió concreta, sinó que és una cosa més generalitzada, com ara de Nedo, de recuperar un poc la confiança en els serveis públics. I jo crec que, per exemple, amb el tema de la xarxa ferroviària, he vist que darrerament hi ha com una... llegeix bastantes peticions de que hi ha una privatització, per exemple, de la xarxa ferroviària. Avui de matí, per exemple, en el Confidencial llegia José Antonio Zarzalejos, en què feia un article en el que demanava, per exemple, la privatització d'aquest servei. I Zarzalejos, tots sabem que és una persona que, per exemple, en el PP i partits el llegeixen. És a dir, entenc que és un debat que està damunt la taula i que podria ser que, si hi ha un canvi de govern, això se posi damunt la taula. Així que jo crec que ja no és només la sensació generalitzada que hi pugui haver d'aquesta degradació, sinó que jo m'apareix que se va cap a un altre canvi de model. Per exemple, Zarzalejos apuntava amb el tema d'Aena, que se va privatitzar amb el govern de Rajoy, i ell considera que ha anat molt millor i considera també que s'hauria de fer amb, per exemple, en Renfe o amb empreses públiques. Així que jo crec que també hi ha una certa tendència cap a una privatització de certs serveis en aquest sentit, per exemple, amb el tema de la xarxa ferroviària o mobilitat.
Sí, però també hay que preguntarse, Guillem, por el hecho de que si liberalizar la alta velocidad para que entraran otras compañías favorece a la mejora del servicio, donde pasaban dos trenes, ahora pasan cuatro, eso no es un mayor, obviamente, desgaste y uso, es decir, lo que beneficia al ciudadano, porque al final lo que provoca es que bajen los precios, que el servicio sea más accesible, también requiere o debería llevar aparejado un mayor mantenimiento. Por tanto, eso es algo sobre lo que últimamente se habla poco y se está señalando poco en el debate, en la conversación pública actual. Es decir, si la liberalización de la alta velocidad puede haber perjudicado al servicio, ¿no? Bueno, en fin, son dos visiones del mundo, la visión liberal y la visión, en fin, pues más intervencionista. Pero lo que está claro es que los servicios públicos no están funcionando, como decía antes, acorde al nivel que debemos exigir los ciudadanos a un país que se dice del primer mundo como España, ¿no?
De totes maneres, són investigacions que ja ho varen dir ahir, seran llargues. Es descarta el sabotatge, això ja ho sabem per una banda, també es descarta la velocitat com a factor determinant, que això és important també. Ara bé, no sé si heu tingut oportunitat ja d'escoltar els àudios de la Caixa Negra, de les converses entre els maquinistes, els podem recuperar, ho hem escoltat també a primera hora, a través dels periodistes del diario.es publicaven aquests àudios que compartim amb els oients i espectadors i que tot d'una també valorar. Es aquest.
6189, aquí a Tocha.
Hola, Tocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
El tráfico de Madrid urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiado.
Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted.
Crida l'atenció la professionalitat, la serenitat, ¿no?, dels maquinistes d'aquesta conversa en la qual, mentre es produïa, encara hi havia tantes i tantes interrogants a l'aire. Les caixes negres, com deien, seran determinants per poder esclarir els fets. Ara bé, com deien, són investigacions molt, molt llargues i probablement s'atorbaran, no? Després, a partir d'aquest punt, arribaran les conclusions, Edu.
A mi m'ha llamat també l'atenció, he escuchado l'àudio esta mañana i m'ha llamat l'atenció como tú decías, la serenidad. Sí. Y dicen que no hay ningún tren porque el tren que impactó ya había pasado.
Claro.
Y desconocían esa circunstancia atroz.
Claro, no lo sabían. No.
Pues lo digo porque puede extrañar que digan no hay ningún tren en camino, pero yo he escuchado la explicación y al parecer es porque ya había pasado, ya se había producido el impacto tan atroz, ¿no? Por tanto, pero sí
y,
que es...
Y parece que no se había dado cuenta de la gravedad de lo que había ocurrido.
No eran conscientes de la gravedad, no sabían en ese momento...
O sea, ha descarrilado.
No sabían en ese momento el alcance tan...
dramàtic que...
Tan tràgic.
És que jo crec que en aquell moment no deu ser conscient de realment la magnitud de lo que ha passat, perquè després hem vist imatges i hem vist com han quedat els vagons, i jo crec que en aquell moment el maquinista no sabia molt bé exactament què havia passat. I sobretot és això, que pareix que hi ha una serenitat, però clar, hem vist que la tragèdia era molt més gran de lo que podia apuntar en aquesta conversa. És a dir, clar, és un moment molt complicat perquè a més has de prendre una decisió en molt pocs segons. És a dir, quan fa la cridada i diu... no viene ningún tren, clar, és que són decisions que has de prendre en molt pocs segons i és molt difícil. Jo me poso la pell de per exemple, el maquinista que ha de donar l'avís i, clar...
De hecho, en los dos accidentes de estos días han muerto dos maquinistas. Si no estoy equivocado, el accidente de ayer de Rodalías en Cataluña murió el maquinista y el maquinista del tren Alvia también falleció, ¿no? En fin, es una circunstancia, es una fatalidad, es un absoluto horror. Y más allá de las lecturas que pueda haber, pues es un desastre, ¿no? Y las fatalidades no vienen nunca solas, ¿no? Lo comentábamos
antes. Sí, lo que
antes,
comentaba de decir, hay que contextualizar todos los avisos previos que había y todos los indicios que apuntaban a que lo que sabemos todos, o sea, que el mantenimiento brillaba por su ausencia.
És pendents de l'estudi, és el més important, no? De saber què va passar exactament i quines varen ser les causes. Abordarem aquest tema en el futur des d'aquí, ho recordem, des de Serveis Ferroviaris de Mallorca, sí que han fet una crida, no?, a la tranquil·litat, al bon estat i al manteniment, no?, de les infraestructures aquí al nostre arxipèlag. Així que cal també incidir en aquesta qüestió. Són les 9:32, escoltem els bisturí uns consells i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la investigación más allá del dolor. No es alivio de luto, que dijera aquel, pero es la respuesta a la respuesta política en la tragedia ferroviaria. Si el mismísimo ministro responsable de los trenes y raíles, el señor Puente, avanzaba a alta velocidad, a altas horas de esa primera noche, y con la excusa de dar la cara a su disposición a quitarse de en medio, dejando entre vías la sospecha de un sabotaje, atreviéndose a decir que todo había sido tremendamente extraño, era lógico que las respuestas le llegaran también a la hora en punto desde ese primer momento, exigiéndole esa dimisión. Esa que seguramente no llegará a su hora. Dos días de dolor a toda máquina y los hechos hablan por sí solos, como los muertos. Adif avisaba meses antes de problemas en el lugar hasta en 8 ocasiones. Maquinistas exigiendo meses antes bajar la velocidad por patología de las vías. Peticiones en el Senado de actuaciones urgentes en esos tramos. Degradación del material rodante llegaba a decir meses antes el responsable de seguridad. Brechas y roturas en las vías, como sospecha, decía el titular. Renfe vive su mejor momento, decía el todavía ministro en agosto del 24. Cruce de trenes o jarabe democrático, degustar la misma medicina de difuntos que él reclamaba al señor Mazón, era una tragedia que al parecer podría haberse evitado. Ahora se responde bajando la velocidad, mientras que de puente a puente, raro sería que a este ministro se lo llevara la corriente. Y ya mañana, siempre turbulentas, más. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will drive.
9:34 minuts. De nou continuem amb l'actualitat d'aquest dia i sobretot un dia més hem de parlar d'habitatge. A veure què vos sembla Aquesta xifra, no sé si sou conscients o no. Els joves signen manco del 10% de les compravendes de l'habitatge aquí, al nostre arxipèlag. Estem parlant de dades del portal estadístic del notariat, que en 12 mesos, de novembre de 2024 a octubre de 2025, el grup d'edat que va per davall dels 30 anys va representar, no arribava ni al 10%, el 9,5% de les vendes a l'arxipèlag. Ja ho sabíem, que els joves ho tenien un poc complicat a l'hora d'accedir a un habitatge, però clar, quan te posen les xifres sobre la taula, tal vegada és més conscient, no?, que signen ni tan sols arriben aquest 10% de les compravendes. Quin és el futur dels joves aquí a les Balears? I ja que tenim... Bé, tots som joves encara, però ja que tenim un poc més jove que la resta, començo per tu, Guillem. Xifres que no sorprenen, però que ens du a demanar-nos quin és el futur dels joves aquí a l'arxipèlag en el que respecta a l'accés a l'habitatge.
Bé, jo crec que és una situació desoladora i... Jo, quan xerro amb els meus amics, no conec ningú que se compri una casa o que tingui intenció de comprar-se una casa, perquè ja no només és que no pugui donar s'aval, sinó és que segurament no li donaran la hipoteca per les condicions, i molts ja no s'ho plantegen, perquè consideren que no és una... o no en sortirien guanyant, però sobretot pels preus dels pisos. És a dir, si els pisos tinguessin un preu normal, val, però és que quan te poses a mirar el mercat immobiliari, superen els 350.000, 400.000 euros a Palma.
I fixa't que, per exemple, Inca... És el municipi amb un percentatge més alt de la compra jove. Aquí parlam d'un 18,97%. És molt, per al municipi. Ara no sé si estic fent un efecte crida.
Pot ser.
Qui sap, no? I després pujaran els preus, no? I mai se sap. Mm. Però, en tot cas, Inca sí que és el municipi que lidera aquest percentatge.
I jo tinc la sensació cada vegada més, ho he comentat aquí qualque vegada, de que, sobretot els joves mallorquins, l'única possibilitat que tenen de sortir endavant en aquesta qüestió és heretar. L'herència s'ha convertit en una de les poques salvacions que tenen molts de joves mallorquins, perquè o ton pare i ta mare tenen un altre pis que te poden deixar, o els teus...
Igual a Eivissa, per
exemple. És a dir, els teus padrins resulta que tenien un altre pis i te'l poden deixar tu, o un lloguer petit. Això ho estic notant molt de molts de joves, que l'única forma que tenen d'independitzar-se és perquè qualcú de la família els està ajudant o perquè un amic de la família té un pis que te'l deixa. És a dir, és veritat que no és una herència directa, però ja tenir una persona que te deixa un pis a un preu, diríem, normal o assequible, pues, és una diferència. Jo crec que l'herència s'està convertint en una forma de desigualtat molt gran entre els que poden heretar i és que pues, s'han de cercar la vida en aquesta selva.
Yo creo que a mí me han llamado la atención, incluso he encontrado demasiado alto el 10%. Yo creo que sí, de verdad. Y yo creo que aquí se han juntado pues, o sea, los sueldos bajos y el encarecimiento de la vivienda al doble. No te estoy diciendo una subida de un 30, un 40, no, es que es el doble prácticamente. O sea, si lo comparas en un periodo de 20 años, o sea, lo que antes te podrías adquirir por 150.000 euros, pues es que ahora es lo que comentabas tú, 350.000, 400, o sea, y esos dos elementos es la bomba letal para que no se puedan encarecer. Otra manera de adquirir vivienda, o heredas, o te ayudan tus padres, te financian la entrada y te hacen de banco.
Sí, és una forma d'herència, també.
Però això també hi havia tantes crítiques, no?, a la possibilitat de que torni l'impost de successions, no?, que podria suposar aquí a les Balears, recordeu, no?
Que els teus pares te puguin deixar dobbers, per exemple, per una hipoteca o per comprar-te un pis, això també és una herència, perquè els dobbers que s'estan deixant en herència, però en vida.
Però s'acaben esta generació, O sea, la siguiente ya no puede... Clar, dejar nada a los demás para heredar.
Jo crec que serà la darrera generació que tindrà aquesta possibilitat. I ho veig perquè és vera que jo conec casos en què pares que tenen, per exemple, dos o tres fills i potser en el primer fa 10 anys sí que el varen poder ajudar, però ara en el segon i en tercer tenen més dificultats. És a dir, que ja no és una qüestió que se pugui fer per tothom, sinó que cada vegada és més complicat.
Yo por todo esto considero esencial que se suprima el impuesto de donaciones y de sucesiones, ¿no? Por este asunto, entre otros. Yo creo que estamos realmente en una sociedad fallida que no puede garantizar el acceso a la vivienda a las nuevas generaciones. Y esto es algo que estamos viendo no solo en las compraventas, sino también, obviamente, en un mercado del alquiler que es inasumible con los salarios que cobran los jóvenes, bueno, y los no tan jóvenes. Yo hace unos días hablaba con un catedrático de Geografía Urbana de la Universidad de las Islas Baleares sobre este asunto y me decía que los estudios, que se llama Jesús González, y me decía que los estudios que están elaborando y lo que están analizando, están detectando también que gente en edad de jubilación se tiene que ir o tiene que buscarse soluciones alternativas a la vivienda, sobre todo los que no tuvieron nunca una vivienda en propiedad y alquilaban, porque están siendo expulsados, porque la pensión no les basta para pagar los alquileres que se les pide. Y muchos de ellos están volviendo incluso a los pueblos de sus padres. Son hijos del boom demográfico de los años 60 con el desarrollismo franquista y que vinieron en busca de trabajo y se tienen que ir, ¿no? Por tanto, el fenómeno afecta a grandes franjas de edad, tampoco, y a los no tan jóvenes, ¿no? ¿Hasta qué edad somos jóvenes, no? Me preguntaría yo, Marta, porque nos has incluido algunos en la tabla, pero sí que es verdad que estamos hablando de menores de 30, pero en fin...
I l'edat mitjana dels compradors és de 49.
Exacto.
O sigui que,
fins i me ha parecido, como coincido con Elena, me ha parecido un porcentaje alto, a pesar de todo, el 9,8%.
Sí, perquè pensàveu que seria manco. Que
bueno, no, porque yo, es que para mí una persona que con menos de 30 años está en condiciones de comprarse una casa a día de hoy, claro, es un héroe. Es decir, sí, es que yo creo que para empezar habría que preguntarles cuánto de su salario están destinando al pago de la hipoteca. Si son personas solas, creo que es muy complicado, tendrá que ser en pareja la mayoría de ellos. Bueno, con menos de 30 años es complicado.
I a més és que parla del darrer any, la qual cosa també sorprèn.
Entiendo que en muchos casos, como apuntava Guillem, contarán con el aval de su familia.
Claro, ¿no? Probablement.
Sí, però esto no lo ves en otros países. Cuando en otros países, si un joven de la franja de 20 a 30 años sí que puede comprar vivienda con su primer sueldo, o sea, o trabajando unos años. Y aquí no, esto es imposible, está prohibido. Y esto es una desgracia, para que este país, no, los jóvenes no puedan... Yo apunto mucho a lo de los sueldos. Aquí estamos, o sea, con un nivel educativo que todo el mundo ya está con el ciclo superior, con másters y todo, formados en el extranjero aquí, y que digas, oye, es que después de toda esta formación de como mínimo 5 años, no sean capaces en un primer sueldo tener alcanzar todo esto.
I sobretot que aquí trem molt de pit de les xifres de que tothom pot trobar feina, que tothom fa feina, que això funciona superbé, i després te trobes aquesta realitat, no? Que hi ha gent que fa feina i no pot accedir a un habitatge. I després jo crec que hi ha una qüestió i és el fet de que cada vegada hi ha menys, almenys gent, amb un habitatge en propietat, que el que pot suposar és una major tranquil·litat, un projecte de vida més a llarg plaç. Molta gent, per exemple, viu de lloguer i en 5 anys no sap si el trauran de casa seva i haurà de cercar un altre pis. És a dir,
és la incertesa davant el que passarà.
Aquest mercat ferotge de lloguer està...
Vivim una societat que està en plena transformació. Això ningú pot negar, no? Tant dins l'àmbit socioeconòmic, ja no diguem geopolític, no? Quan entrem en temes d'actualitat internacional, etc. Però... anem amb altres tipus de notícies, perquè són les 9:42, d'aquí 15 minuts, obre Fitur, la fira més important del turisme en aquest país, amb un especial èmfasi al món de la cultura, no? I me serveix sobretot per plantejar-vos la pregunta, ja que Fitur versa sobre si la cultura podria ajudar a desestacionalitzar el turisme. Sí que és veritat que, no només, per exemple, ara amb Palma, com a capital de la cultura, no?, amb aquesta possible candidatura de cara al 2031, aprofito aquesta ocasió per demanar-vos si podria servir la cultura, cada vegada està guanyant més terreny, per desestacionalitzar el turisme, Edu.
Bueno, este es un debate bastante antiguo, ¿no? Cada vez se nos renueva y se nos pone sobre la mesa, pero vamos, yo llevo 20 años dedicándome al periodismo. Mis primeros trabajos periodísticos fueron en un municipio turístico como Calviá, y ya se hablaba de esto, se debatía, porque Calviá, que por cierto vuelve a apostar por este asunto ahora en Fitur, quiere convertirse en un municipio que apueste por la cultura. Yo creo que la cultura hay que potenciarla primero por los ciudadanos de la tierra, ¿no? Esto para empezar. Yo creo que la cultura no es algo menor, es algo que eleva a las personas y que mejora, yo creo que la vida en comunidad, y hay que apostar por ello, eso para empezar. También creo que hay que cuidar sobre todo el patrimonio, porque yo creo que se incluye en la cultura el patrimonio, que sí que ejerce, yo creo, como imán del turismo. Es decir, yo creo que un ciudadano europeo verá como un gran activo venir a visitar la catedral antes que venir a visitar una exposición, aunque bueno, también tenga su gancho, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio hay que cuidarlo, hay que potenciarlo, hay que cuidar esa marca que tenemos en Baleares, que es importante, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, los talayots o la cultura talayótica menorquina, también declarada Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues eso me parece importantísimo. La cultura como motor del turismo, bueno, vamos a los datos. El año pasado, según el Ministerio de Cultura, en Mallorca, 180.000 viajes tuvieron motivo cultural. De 13 millones de turistas que llegaron, pues me parece de todavía un cubo de agua en el océano, ¿no? Bienvenido sea. Y bienvenido esté que lo potencien las administraciones. Habría que ver a qué coste, ¿no? También es importante ver a cuánto asciende la inversión. No creo que sea una gran inversión la cruzada que tiene el señor alcalde Jaime Martínez para que Palma sea capital cultural europea, lo cual me parece positivo y ojalá salgamos
elegidos. Tanto va, ¿eh? Tanto va.
Sí, en fin, sí. Que tengo siempre mis dudas. Creo que tiene más potencia actualmente el turismo por motivos deportivos. Baleares está, bueno, se convierte en una gran pista deportiva para desgracia de algunos vecinos de Mallorca, que vemos el tráfico cortado y estas cosas que a los mallorquinos nos molestan tanto, ¿no? Pero yo creo que tiene más de momento más ganes.
És un debat, sens dubte. Me permeteu que pegui un poc cap a Fitur, que està just a punt d'obrir les portes. Manca només 10 minuts i allà se troba la nostra companya dels serveis informatius, Sandra Martínez. Bon dia. Ara parlàvem, no?, com els accidents han marcat l'agenda d'aquesta fira. De moment, les Balears aposten, com dèiem, per la cultura, com a incentiu, com a clau per desestacionalitzar, ara ho dèiem al debat, i és el tema de l'únic acte previst avui per la presidenta del govern, Marga Proens. T'escoltam, Sandra, és així?
És així, bon dia, Marta. Tot just estem entrant ara mateix a la seu d'aquí, de la fira, de Fitur. Nosaltres i milers de persones. Aquesta és la fira, recordem, és la més important del sector. S'esperen que hi acudeixin fins a 155.000 professionals. A les 10 està prevista l'obertura, però com dèiem, aquesta edició està marcada sobretot per aquesta desgràcia del tren de Còrdoba. Com a exemple, ara a les 10:15 es farà un minut de silenci, serà el primer acte, a més, conjunt de totes les persones que estaran aquí ja a punt de començar, que tot just haurà començat la fira, que obre portes a les 10. Tot això, com deies, amb una fira on Balears es presenta amb la cultura com a eina per intentar desestacionalitzar, per allargar aquesta temporada turística, per agafar també públic, turistes de qualitat, diguéssim, persones interessades per la cultura, per l'oferta turística, per l'oferta cultural. Aquesta és la idea que presentarà avui la presidenta Marga Proens en el seu acte previst aquest migdia aquí a l'estand de les Balears. També des de Menorca, per exemple, amb un acord amb National Geographic, també s'aposta pel turisme de cultura, del turisme de natura, d'estimació de la natura, com per fer també com a reclam per aquest tipus de visitants. En fi, tot això és el que veurem ara, a partir de les 10, quan s'obrin les portes, i veurem fins a quina hora, perquè els actes són continus i és difícil, tot i que s'han suspès alguns dels actes, com dèiem, per mort dels 3 dies de dol, l'activitat és frenètica i se'ns acumula la feina, Marta.
Moltíssimes gràcies per aquesta connexió, companya, que tinguis un bon dia a la capital.
Gràcies.
Són les 9:47, hem de fer una petita pausa, escoltar uns consells, seguiu nosaltres aquí al dia a través de la ràdio i també a través de la televisió.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la banana granela 1,29 euros kilo, el estofado ternera balear al corte a 14,99 euros kilo, la dorada crianza de 300 a 400 gramos a 9,50 euros kilo y el queso curado cortado de 250 gramos a 3,29 euros unidad. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No com a temps l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode, Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Manquen 10 minuts per les 10 del matí. Continuem aquí a la nostra tertúlia al dia amb moltes propostes per compartir amb vosaltres i també per l'anàlisi. I en concret, parlem d'unes xifres difícils a vegades, sobretot de concretar, de matitzar, perquè, clar, parlem d'unes xifres que poden estar ocultes. Ara us ho explic. El nombre de places en habitatges turístics il·legals a Eivissa ha caigut des de les 7.281 de l'any 2017, que hi parlàvem aquí del seu màxim històric, fins a les 1.469 al tancament de 2025, això segons xifres de l'Aliança Turística ExtelTour. L'atribueixen sobretot en aquesta reducció a la combinació de molts de factors, no? D'una ordenació urbanística equilibrada, també de la conscienciació ciutadana, però clar, jo deia, hi ha xifres que poden escapar de les nostres mans perquè també hi ha lloguer turístic a través, per exemple, del propi WhatsApp. A vegades hem parlat en aquesta tertúlia de contactes previs que no surten i tampoc es publiquen a les plataformes més conegudes com Airbnb, no? En tot cas, és una molt bona notícia i sí que mos podríem demanar de quina manera podríem seguir el mateix patró d'Eivissa aquí, a Mallorca, perquè recordem, les dues illes són les que aglutinen un major número de places il·legals. Fórmules que funcionen, igualment manquen inspectors, però si això segueix així, podríem demanar-nos si en el futur podríem combatre aquesta xacra que és el lloguer turístic il·legal. Per molts, factor determinant per la pujada de preus de l'habitatge. No sé si veus vosaltres aquesta relació, Helena.
No, sin duda ya se han puesto en marcha los mecanismos para frenar esta oferta ilegal y los frutos los estamos viendo en Ibiza y ahora en Mallorca también se darán datos y así lo apuntarán. Pero antes lo decías esto de los WhatsApp, pero yo creo que esa oferta ilegal es un poco mínima, esto de que alquilas amigos y tal, no podríamos llamarlo, no sé cómo decirte, que las cifras sean tan elevadas como para ponerse la alerta, porque al final controlarlo todo es imposible. Pero yo creo que estas medidas que se han puesto en marcha darán su fruto y lucharemos contra esa oferta ilegal, que sin duda está, y por eso hay que luchar con ella, porque es ilegal.
Sí, jo crec que l'oferta turística legal té moltes possibilitats de votar aquestes possibles restriccions i això ho hem vist que és una possibilitat que sempre ha estat demostrable. És a dir, a vegades s'ha arribat a acords, per exemple, en Airbnb o en plataformes com Booking i resulta que després, per una altra banda, se seguia comercialitzant algunes d'aquests habitatges. També hem vist que a molts propietaris els hi sortia rentable seguir llogant, tot i que fos il·legal, perquè el benefici era tan gran i la multa, a lo millor, o era molt menor, o arribava tard i els hi sortia rentable. Jo crec que sí que hi ha una posició ferma contra aquest lloguer turístic il·legal, però també crec que la manca de recursos és molt evident i sobretot crec que falten recursos humans, és a dir, ja no només inspectors, que també, sinó gent que tramiti aquestes denúncies. Això, per exemple, en el Consell de Mallorca ho han vist i és un tema que surt recurrentment, de que és vera que s'han posat més treballadors i més recursos humans, però no donen abasto per, ja no només per fer les inspeccions, que també, perquè fer una inspecció no és fàcil, no és que te cridin un dia i te'n vas corrents a mirar aquell lloc turístic, sinó que du un procés, sinó després el tràmit de sa denúncia i una possible multa. Així que jo crec que és vera que ja s'està caminant cap a una reducció d'aquest lloc turístic, però també tinc la sensació que el lloc turístic il·legal sempre troba una manera de botar aquestes restriccions o de trobar un client, ja no sigui el millor per una plataforma com Airbnb o les més conegudes, sinó per altres plataformes.
Sí, porque lo que estamos viendo con la incorporación de las nuevas tecnologías es que las actividades económicas siempre van por delante de la regulación política, ¿no? Esto ha sido así casi siempre, desde la revolución industrial, pero últimamente con la revolución tecnológica es algo que vemos que está ocurriendo incesantemente. Y en el tema del alquiler turístico ilegal y irregular ha pillado a las administraciones públicas con una morosidad y una lentitud de reflejos absoluta, ¿no? En Baleares, cuando ya estaba creado el problema. Yo creo que es una buena noticia que se reduzca cualquier actividad ilegal, lógicamente, y más si son viviendas turísticas ilegales. Es una buena noticia para quienes lo tienen bien, eso para empezar. Es una buena noticia para el sector, como antes hablamos de la vivienda, tan, tan complicado. Me gustaría preguntarme qué ha pasado con esas 3.500, 4.000 plazas que se han eliminado. Plazas, no viviendas. Si se incorporan, se han incorporado al mercado del alquiler,
¿cómo se transforma,
de la vivienda,
¿no? Claro.
O si realmente pues la gente que las tenía y las dedicaba al alquiler turístico legal ha decidido venderlas, introducirlas en el mercado, en un mercado que también está desbocado por la especulación y por esa influencia de los inversores y de los consumidores o compradores extranjeros, ¿no? Es poco dentro del déficit de vivienda que hay en Ibiza. Pero bueno, yo creo que es digno,
sí,
es encomiable.
Que a veces no sabes si arreglas un problema y creas otro. Porque si las lanzas al mercado, bueno, y se hacen con ella inversores,
correcto,
grandes inversores y tal.
Pero bueno,
final,
estamos en un libre mercado, lo que no puede haber es una actividad ilegal. Eso, desde luego. Se haya eliminado, se haya reducido una actividad ilegal con los pocos inspectores que hay, coincido con Guillem, y que es algo que hay que reforzar,
pero con las multas,
pues es una buena noticia.
Que las han incrementado, pues eso tira atrás a más de uno. Aunque no lleguen a tramitarse todas las denuncias ni a hacerse... Pues,
luego hay que lograr que esas viviendas no estén vacías, que es otro gran propósito de la administración pública, que en fin, creo que no están consiguiéndolo como querrían, ¿no? Que haya vivienda vacía y no se incorpore a precios razonables
al mercat. Són bones notícies, davallar les places de lloguer il·legal a les nostres illes i sobretot, ja que molts d'analistes, no, situen aquestes places il·legals, no, com a vegades condicionant per pujar els preus del tema de l'habitatge en general, jo crec que se pot considerar una molt bona notícia. Tres minuts ens queden. Què vos sembla si els dediquem per fer un balanç molt ràpid de l'any, del primer any, bueno, de la segona vegada, del segon mandat, però del primer any de Donald Trump? Ha hagut un pot de tot, des d'aranzels, deportacions de migrants, desplegament militar en diferents ciutats governades per demòcrates, segrest de Maduro, per descomptat Groenlàndia... No sé, vos deixo un minut per home aproximadament per fer un balanç, sobretot de què podria passar a partir d'ara. Ja sabem que les decisions de Trump afecten molt el món sencer i, per descomptat, Europa, Guillem.
Bé, ara aquest dia és que està ja és fora de Davos, que es veu que és una cosa un pot de friqui de la política, però jo és una cita que sol seguir, perquè es veu que veus moltes vegades, perquè són discursos llargs, en els que els líders intenten donar una posició sobre el món, i veiem, per una part, que, òbviament, Donald Trump ha canviat per complet l'ordre mundial. Ahir, per exemple, li demanaven sobre Emmanuel Macron, sí, perquè havia fet una amenaça després de les amenaces de Trump i que donava igual perquè d'aquí 6 mesos ja no seria president. És veritat que ell té una intenció també de condicionar Europa i de condicionar les eleccions que hi ha països europeus, i això és una qüestió que estarà damunt la taula. Jo crec que encara no som conscients de la magnitud del canvi d'ordre mundial. És veritat que tots tenim qualque intuïció, però entre la seva perspectiva de només hi ha guanyadors i perdedors, i que ell no concep perdre, que és una visió dualista, jo crec que si només duim un any, me puc imaginar que els pròxims anys poden ser...
Has donat la clau. Només duim un any. Manquen molts per davant, Edu.
Bueno, tengo poco tiempo, solo dos ideas. Yo creo que Trump no ha cambiado tanto el orden mundial como que nos ha puesto ante un espejo. Yo creo que el orden mundial ya había cambiado con el desplazamiento del polo de poder a China y a Rusia y no el desplazamiento de la Unión Europea. Por tanto, creo que nos ha situado ante un espejo. El orden mundial estaba cambiando y él lo está acelerando. Y segundo, la imprevisibilidad. Yo creo que al final Trump es una persona imprevisible y nos ha empujado a este escenario en el que la Unión Europea tendría algo más que decir. También ha desnudado las flaquezas de una Unión que desde un punto de vista deja mucho que
Elena.
Desear.
Pues yo creo que es un jugador nato y negociador al más puro estilo de Wall Street y que ha entrado muy duro y desde luego ha puesto a patas arriba a todo, pero él está defendiendo su país, su postura y ahí va.
Y bueno, y también debo decir que ha liberado a Venezuela de un narcodictador, que esto, en fin, es algo también que hay que decir. Veremos a ver la transición, cómo se produce, y si no se convierte en un protectorado de los Estados Unidos, como parece que pretende, pero lo cierto es que no está Maduro en el poder.
Ens queden pocs segons ja just per desitjar-vos un bon dimecres a tots, Elena Pipó, Guillem Porcel, Edu Colom, moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més amb nosaltres aquí per analitzar l'actualitat.
Moltes gràcies.
Bon miércoles, gràcies.
Ens posam al dia, com sempre, amb els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una encetam segona hora de programa aquí, al dia.